Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. La líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, justifica que s'han plantat davant Sumar després que Yolanda Díaz els acusés de racistes i classistes. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que tots els que els insulten han desconnectat de la realitat a Catalunya.
Per tant, si Sumar, Podemos, Rufián, PSOE i tota la colla ens insulten i pressionen per defensar la classe mitjana i treballadora de Catalunya, els autònoms, els petits propietaris, els llogaters, que sigui l'Estat que assumeixi les polítiques socials i no el particular, per defensar els que no volen multes reincidents, els que volen que qui vingui aquí tingui drets però també obligacions, si per defensar el gruix del nostre país ens han d'insultar, potser és que tots aquests han desconnectat del nostre país.
Al programa Matins de TV3, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, tot i que ha assegurat que alguns plantejaments de Junts sobre immigració són preocupants, ha remarcat distàncies amb les paraules de Yolanda Díaz i ha estès la mà als de Puigdemont.
Jo no crec de cap de les maneres que els votants de Junts siguin racistes, tampoc crec que ho siguin els seus militants, els simpatitzants, i fins i tot jo crec que una part dels dirigents no ho és, o crec que els dirigents no ho són. Aquesta vegada ha fet unes declaracions amb les que jo puc comulgar més o menys. Jo tinc unes diferències abismals amb Junts per Catalunya i crec que aquí també hi ha un tema d'estratègia. Jo no li vull soltar la mà perquè pense que són necessaris per la transformació.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, arriba a aquesta hora a Barcelona, on avui demà li fan costat diversos líders progressistes d'arreu del món per escenificar un front contra les polítiques de Donald Trump. Aquest matí l'agenda arrenca amb la primera cimera bilateral entre els governs d'Espanya i del Brasil. Palau de Pedralbes, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. L'Exèrcit de Terra, que interpreta aquesta hora els himnes dels dos països, amb Pedro Sánchez i Lula da Silva aquí als jardins del Palau de Pedralbes, on acaben d'arribar amb Salvador Illa fent d'anfitrió. Primer els dos governs, d'Espanyol i del Brasil, es faran la foto de família abans de celebrar aquesta cimera entre els dos estats. Aquí aquest matí està previst que tanquin diverses carpetes, per exemple, en clau comercial o de cooperació, però més enllà d'aquesta reunió, Sánchez allargarà fins demà a Barcelona per reunir-se amb altres mandataris progressistes, com per exemple la presidenta de Mèxic, el de Colòmbia, el d'Uruguai o el de Sud-àfrica, per fer pinya en contra l'onada reaccionària arreu del món. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Hezbollah adverteix Israel que els seus combatents tenen el dit al gallet en cas de violació de l'alto del foc que ha entrat en vigor aquesta mitjanit al Líban. Els civils desplaçats, més d'un milió, comencen a tornar a casa seva, tot i la fragilitat de la treva. Enviat especial a Beirut, Jordi Baró.
Bon dia. Celebracions la passada mitjanit als carrers de Beirut per l'alto el foc, però acusacions al cap de poques hores del Líban a Israel de violar la treva amb bombardejos intermitents al sud del Líban. Els 10 dies d'alto el foc comencen de manera fràgil després de 46 dies de guerra i de 2.200 morts, i amb la incògnita de què passarà a la regió sud del país, on Israel hi mantindrà desplegades les tropes en un radi de 10 quilòmetres, al contrari del que havia reclamat Hezbollah. En paral·lel, en el terreny diplomàtic, Trump convidarà a la Casa Blanca el president del Líban i el primer ministre d'Israel. Benjamin Netanyahu defensa haver acceptat la treva per donar temps a les converses entre els dos països desbloquejades després de dècades aquesta setmana. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Beirut.
Comença a Barcelona un assaig clínic amb una teràpia CAR-T en tumors sòlids de càncer de mama desenvolupada pel Vall d'Hebron Institut d'Oncologia i l'Hospital del Mar, l'Institut de Recerca. Això després de 10 anys d'investigació. Es començarà a provar ja en pacients amb càncer de mama, amb aquest tipus concret de càncer de mama. La teràpia CAR-T consisteix a aïllar les cèl·lules immunitàries T dels pacients en un laboratori i modificar-les genèticament perquè puguin identificar i eliminar les cèl·lules tumorals. Aquest sistema ja es fa servir en alguns càncers de la sang amb molt bons resultats i ara es vol provar en aquest tipus de càncers de mama, un tipus de tumors molt agressius i que afecten un terç de les dones. El doctor Joaquim Arribas és un dels investigadors.
Los CAR-Ts están funcionando muy bien en tumores hematológicos, sin embargo, en tumores sólidos los resultados están siendo peores. Creemos que con esta nueva estrategia que hemos desarrollado de modificar los CAR-Ts para atacar dos características de las células tumorales serán bastante más efectivos sin comprometer su seguridad.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida dos menors d'edat acusats de 7 robatoris violents a la ciutat. Dues de les víctimes eren dones de 91 anys i dues van haver de ser ingressades a l'hospital. Actuaven en grup i es busquen més implicats. Lleida, Noelia Caselles.
Bon dia. Els assalts van començar el 5 de març en una zona de Lleida on hi ha una llar de jubilats, un CAP i una església. Això motivava que al voltant hi hagués persones vulnerables, la majoria gent gran, que eren l'objectiu dels robatoris. Entre dos i quatre nois s'abraonaven sobre la víctima i n'hi hauria d'altres donant suport a l'acció. A dues de les víctimes les van haver d'ingressar a causa de les ferides que els van provocar. La policia va obrir una investigació, va recollir imatges de càmeres de seguretat i va identificar grups de joves que es concentraven a la zona. Entre ells va identificar dos joves que finalment van detenir ahir com a principals autors. Des del moment en què els van identificar no hi ha hagut més assalts. Ara es continua investigant per trobar la resta de participants en els delictes. Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
Esports, Marcos García.
L'Unic Girona vol fer un pas històric a l'Eurolliga femenina de bàsquet. A 6:15 de la tarda, les gironines s'enfronten amb el Fenerbahçe turc a la primera semifinal d'aquesta Eurolliga, que juga a Saragossa. L'Unic té les baixes de Carter i de Canella. El Barça de bàsquet també se la juga avui, a 9:15, última jornada de l'Eurolliga masculina. Barça-Bayern, amb una victòria davant l'equip alemany, els de Xavi Pasqual s'assegurarien una plaça al play-in. Podreu seguir l'Unic Girona-Fenerbahçe i també el Barça-Bayern a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, ajorna en unes declaracions a TV3 les negociacions per la seva renovació, fins diu que l'equip no tingui la permanència matemàtica a primera garantida. També a Televisió de Catalunya, el blaugrana Robert Lewandowski demana passar pàgina a l'eliminació de la Champions. I al Barcelona Open de tennis es juguen als quarts de final d'aquí pocs minuts. Comença el Medvedovic, Borges i després Mashak Rublev, Fils Musetti i Norri Hodder.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
Marta tiene un macabazo que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero.
I ho vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. El Barcelona Film Fest s'estrena Los mejores años de nuestra vida, el documental sobre els Hombres G. I avui jo particularment estic encantat perquè tenim els Hombres G aquí als estudis del matí de Catalunya Ràdio. David Sommer, Daniel Mezquita, Javier Molina, Rafa Gutiérrez. Com estáis?
Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
Muy bien.
¿Preparados ya para el estreno o no?
Claro, claro. Por supuesto.
Muchas ganas.
Muy contentos,
muchas ganas,
sí. Muy contentos, satisfechos con la película. ¿Mm? Creemos que va a ser, que nuestros fans la van a disfrutar muchísimo y estamos deseando que la vean ya, porque es una maravilla, ¿verdad?
¿Qué preguntaba esto? ¿Qué os decidió a meteros en un documental o a aceptar que os hicieran un documental?
Bueno, ya había, poco a poco ha habido algunas ofertas cada vez más interesantes y era también, yo creo, un momento de nuestra vida que era fantástico para que la gente conociera esa historia de estos cuatro chicos, porque la gente los conoce, por supuesto, por los escenarios y, claro, y las canciones, ¿no? Pero tenemos una vida tan interesante, tan jugosa. Y yo creo que compartirlo con la gente era importante y era necesario. Uh-huh. Y ese es el momento.
No, pero mira, fíjate que cuando hablamos con Charlie y Alberto, los directores de la peli, al principio del proyecto dijimos, mira, se han hecho muchos documentales ya de Hombres G, en unos cuantos, en 40 años se han hecho, que los puedes ver en internet, los que quieras. Y nosotros no queremos otro documental de los Hombres G, no queremos un documental de la historia del grupo de rock y tal. Queremos algo que sea emocionante, que tenga que... Yo, métete en la cabeza de un chaval de 13 años que ahora mismo Hombres G es su grupo favorito. Ahora tenemos una legión de preadolescentes increíble y niños en los conciertos, ¿no? Y métete en la cabeza de ellos y piensa qué es lo que les gustaría ver.
Claro.
Música, sobre todo, humor, emoción y tal. Entonces es un documental, pero es realmente una película muy tierna, muy bonita y muy especial, ¿no?
Y aparte que, ahora lo comentaremos, ¿eh?, pero habéis cubierto también el parón, ¿no? Es decir, sí, desde el principio hasta ahora, incluido el parón de Hombres G, ¿no?
Claro,
sí, que era una vida. Que era una cosa que... de la que nunca habíamos hablado, porque vamos, tampoco tenía mucho que decir, pero, pero algo que los fans van a agradecer un poco también saber, ¿no?
Javier, tú que estás muy callado.
No, pues eso, estaba pensando en decirte eso mismo, que lo bonito es que es una historia de amigos, ¿no? Entonces hay un... no es que haya un argumento, ¿no?, como una película en sí, ¿no?, pero es más que un documental. Es un documental que plasma la historia de cuatro chavales, de cuatro amigos... Que gracias a la música han mantenido unida esa amistad toda la vida, que no es fácil, ¿sabes? Porque la mayoría de los grupos y artistas terminan tarifando, se separan o tienen problemas de cualquier tipo, ¿no? Que estemos aquí los cuatro ya es un logro de por sí, porque si te pones a pensar en grupos históricamente e internacionalmente conocidos, no hay prácticamente, ¿sabes? Ninguno, ¿no?
U2.
Que son de nuestra quinta, además, son de nuestra quinta, un poquito más mayores.
Un poquito solo.
Nada más. Y eso es lo bonito de la peli, yo creo, ¿no? Que cuenta la historia de una amistad, ¿sabes? Que todavía está ahí latente y que se ha prolongado en el tiempo de una manera maravillosa y además... que los mejores años de nuestra vida son ahora, ¿sabes? Estamos cosechando, estamos saboreando todo lo que hemos sembrado durante todos estos cuarenta y tantos años, ¿no?
De hecho, tú, Dani, dices en el documental, el mejor concierto está por llegar todavía.
Sí, la verdad que siempre tienes que trabajar un poco así, ¿no? Pensando que el mejor disco, el mejor concierto, el mejor documental está por llegar, ¿no?
De que siempre superándose,
hay,
claro.
Sí, totalmente, hay que pensar eso, que lo puedes hacer mejor.
Hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Y ves a una niña disimular. Tú te crees que no te he visto, has sido tú, chico cocodrilo, has sido tú la que me dio el mordisco, has sido tú, has sido tú.
Es interesante ver en el documental también la evolución de Hombres G. Tú, de hecho, David, lo cuentas en el documental, que inicialmente eran canciones que... porque os hacían gracia, incluso las rimas, ¿no? Pero esta ya es una primera reflexión sobre el éxito del grupo. Irónica, pero reflexión al fin y al cabo, ¿no?
Claro, ten en cuenta que nosotros no vimos venir que nos íbamos a convertir en un fenómeno de fans, ¿no? Como digo en la canción, ya nunca habíamos sido los guapos del barrio y siempre habíamos sido una cosa normal, ni mucho ni poco, ni para comerse el coco. O sea, es que lo dice claramente la canción. Y entonces nosotros, joder, esa avalancha de repente de convertirnos de la noche a la mañana, de ser unos chavales normales totalmente de barrio, a convertirnos en unos ídolos de masas así, pues nos chocó bastante, no lo esperábamos. Nosotros sí pretendíamos ser... pues como Siniestro Total, como Gutamato Yeye, los grupos que nos gustaban, que nos siguen gustando, ¿no? Pero nunca pensamos que iba a tener esa trascendencia sociológica, ¿no? Entonces ahí hice esa canción para un poco reírnos de nosotros mismos y reírnos de lo que nos estaba pasando, que es lo que lo hemos hecho siempre, que el sentido del humor es lo que nos ha salvado siempre. El sentido del humor, el tomarnos las cosas con sentido del humor es lo que nos ha permitido gestionar bien toda esa movida en la que nos metieron siendo unos chavales, ¿no?
Claro, pero por eso supongo que no fue fácil, hubo momentos. De hecho, creo que eres tú, Rafa, en el documental que dices, bueno, hay épocas que cuando el fenómeno fan se nos comió un poco. Incluso habláis de los novios de las fans que os querían, querían pegar incluso.
Claro, no, porque cuando tú ya empiezas a funcionar, a hacer conciertos diariamente, a eso me refería, ¿no? A que empiezas ya a convertir tu hobby, ese cachondeo, se convierte en trabajo. Y el trabajo conlleva responsabilidades, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que tienes que, después de esa fiesta, ¿no?, que te has pillado, ese pedo que te has pillado por la noche, por la mañana, tienes que irte a otra ciudad a tocar, ahí tienes que ya convertirte en otro, complementar tu persona. O sea, no puedes pensar solo en el cachondeo y en lo gracioso que te aporta eso, ¿no? Te conviertes ya en un tío responsable. Pero lo que pasa es que hemos sabido siempre conjugarlo. No hemos dejado de divertirnos y de hacer lo que nos da los cojones por tener más responsabilidades, sino que al final pues hemos madurado muy rápido en esos años, ¿sabes? Madurábamos muy rápido en esos 4 o 5 primeros años porque la vida nos obligó a relacionarnos con mucha gente que nos ayudaba a madurar, aprendíamos mucho de lo bueno y de lo malo, ¿vale? Y entonces eso también consolidó mucho nuestra forma de ser y por eso el grupo. Los cuatro hemos estado muy unidos en todo, ¿no? En lo bueno y lo malo.
¿Y los directos ahora se disfrutan más que antes?
Sí, yo por mí
mucho
sí.
Más, sí, ¿eh?
Mucho más. Yo creo que ahora estamos, como te decía antes, saboreando, ¿sabes? En todos los sentidos, ¿no? Hay que ser conscientes además de que después de tanto tiempo que cada vez venga más gente a verte, ¿sabes? Y con más ilusión, ¿no? Porque ahora ves a niños, a chavalines, a críos de 10, de 12, de 15 años que vienen y están llorando en primera fila, ¿sabes? Aquí en México, en Estados Unidos, en Perú, dices, pero ¿qué carajo pasa con este grupo, tío? O sea, ¿qué cojones pasa, no? Es maravilloso, ¿no? Que venga toda la familia, que venga desde el niño hasta el abuelo, ¿no? Todos juntos. Es lo mejor que te puede pasar en esta profesión, ¿no?
Aparte de estas edades, ya te...
Perdón. No, adelante.
Después de tantos años de carrera, lo bueno que tenemos ahora es que ahora hacemos conciertos.
Yeah.
Antes hacíamos bolos, ¿entiendes?
¿Pero cuál es la diferencia?
Pues la diferencia es que antes recorríamos todos los pueblos de España, todos los pueblos de América Latina, todos los pueblos de todos lados, todas las ciudades. Hacíamos giras de 100 y pico conciertos al año y tocábamos en todas las fiestas, en todas las ferias, en todos lados. De lo que no nos arrepentimos para nada, porque ahí es cuando realmente aprendes en este oficio y el hacer giras muy intensas te hace curtirte en el trabajo y hacer las cosas cada vez mejor, tocar, aprendes a tocar, por supuesto. Pero ahora, te decía, ahora hacemos conciertos, los conciertos son eventos grandes, escenario de puta madre, pantalla,
sonido puta madre.
Todo más cuidado. Entonces, para nosotros, cuando uno de esos conciertos sale redondo, pues la satisfacción es maravillosa, ¿no?
Cuando David contabas que habíais hecho un montón de bolos en fiestas, yo me resistía un poco, pensaba, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Yo el primer concierto vuestro lo escuché, pero no lo vi, porque actuasteis en Andorra, yo soy de Andorra, actuasteis en Escaldes, en Gordany, en una carpa que yo tenía delante de mi casa, y no me dejaron ir al concierto. Entonces yo estaba en mi balcón escuchándolo.
Con Level 42 tocamos.
Sí, esto no me acuerdo, sí.
Sí, porque hemos tocado dos veces, hemos tocado en Andorra.
Sí.
Bueno, pero el Level 42 creo que fue un campo de fútbol.
Fue un campo de fútbol.
Sí. ¿En una sala era?
Era una carpa, una fiesta mayor. Esto debía ser 83, 4, no, más.
85,
6 o algo. Sí.
El primer año.
Sí.
Es que les he dicho antes, yo soy muy fan, no puedo evitarlo.
Nos teníamos que haber quedado a vivir en Andorra.
¿Sí? ¿Os gustó?
No, yo voy de vez en cuando a esquiar, joder.
Estoy mirando casas. ¿Sí?
Por lo menos en la SEU.
Bueno, no está mal. Javi, ¿qué tal tus hombros? Que en el documental hablas de tus hombros.
Sí, mis hombros y todo el esqueleto entero. Todo el sistema óseo destruido Pero bueno, bien, bien, mejor, mejor. Me lo destruyó la cortisona por culpa del puto COVID. El COVID me dio neumonía y la neumonía te la curan con corticoides y con antibióticos. Y luego en tantos viajes que empezamos a tener otra vez enseguida después de la pandemia, no me la quitaban porque decían, no, te vas a Estados Unidos un mes, no, te vas a México un mes. Y llegó un momento en que ya los riñones no producen cortisol y cortisona durante 3 años. Eso significa pues 25 kilos de más de peso, hinchado de líquido hasta arriba, y la cortisona te destruye los huesos. Por eso tengo los huesos, si tenía un poquito de artrosis, pues se ha elevado a la enésima potencia, ¿sabes?
¿Y el resto cómo estáis? ¿Tú, David, de la voz? Porque de las cosas que más se destaca de David Summers es el puñetero tiene la misma voz que tenía hace 30 sí, años.
No sé, no hago nada por... A ver, me cuido mucho más ahora que antes, ¿no? Pero la voz no, o sea... A ver, miento. Tengo una coach que viene a mi casa y hago ejercicios vocales y tal, pero porque ahora... Empieza una gira, vamos a empezar unos ensayos y no me quiero quedar sin voz el primer día, ¿no? Pero luego pues hago ejercicio, dejé de fumar hace 4 años y pico ya y bueno, te cuidas más con 60 años que con 40.
Y la coach hace una tortilla de patatas más fantástica.
La coach...
cosas que salen en el documental es la imagen que teníais durante algunos años, ¿no? Que no siempre tenían una imagen vuestra, no sé si justa o positiva, no sé si os tenían manía, se puede decir.
Bueno, es envidia, una cosa... Envidia. Sí, envidia, es una cosa que... es una causa, efecto y causa, ¿no? Yeah. Claro, es una... Eso porque como había mucha gente que nos quería mucho, pues había otros que no nos querían tanto, porque...
Pero ¿cómo va a tener...? A ver, ¿tú te crees que 4 chavalines haciendo estas canciones así y de repente boom mundial? O sea, no solo en España, en toda América. Es una locura, pues...
Claro. Aparte teníais la etiqueta de pijos.
Sí, también. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque no nos disfrazábamos de nada, porque siempre hemos pasado completamente de las modas y de lo que hacían los demás. De hecho, ahora mismo también. A mí me preguntas, oye, ¿qué te parece la música que se está haciendo en España ahora mismo? Y te digo, yo no tengo ni puta idea, si es que me da igual. Es que no escucho a los demás, te lo juro por Dios. O sea, sigo escuchando a Ray Charles y a Frank Sinatra y a los Beatles, o sea... Sigo escuchando la música que me gusta y nosotros hacemos nuestra música, nuestras canciones, nuestro estilo, nuestra personalidad y lo hemos hecho toda la vida. Entonces, como no saben cómo clasificarnos o encasillarnos en algo y nos veían que íbamos vestidos con una camiseta y un vaquero y no sé qué, pues esos son unos pijos.
Hay que ponerse la mentalidad de aquella época. Sí. Aquella época le daba por clasificar, efectivamente. Entonces, todos los críticos... Si no eras punky, o eras rocker, o eras mod, o eras heavy, o eras... Tenías que ser algo, ¿no? O de la movida, posmoderno o posmoñas. Y nosotros pues no éramos más que unos chavales normales que íbamos con una camisa o con una camiseta y unos vaqueros, ¿no? Y encima, pues bueno, pues, si con los pelos normales y sin crucifijos así en las orejas, decían, ¿estos qué serán?
Claro, que no éramos punkies, ni macarras ni aristócratas tampoco. Claro, claro. O sea, éramos...
Nos llamaban pijos también porque íbamos a Andorra, tío.
¿Qué pasa? A caballo, íbamos a caballo. Sí, sí.
De pijos nada, de familias normales, de clase media, ¿sabes? Claro. Y ya está, ¿sabes?
¿Y el sector de la música? Es decir, ¿los compañeros de otros grupos también os veían así? ¿O dentro del sector de la música había mejor rollo, digamos? ¿Había más compañerismo?
Bueno, en aquella época, en los años 60, había mucho gilipollas, te lo digo. ¿Sabes?
Ahora menos. Ahora todos nos quieren, todos nos respetan. Es más, hemos creado una gran influencia en chavales jovencitos que luego han sido grupos de rock y artistas muy importantes. Y muchos de ellos han empezado a trabajar en esto gracias a ser fans de Hombres G y a intentar hacer lo que hacíamos nosotros. Y ahora nos sentimos muy, muy respetados, ¿no? Y muy queridos.
¿Más que antes?
Por los artistas, mucho más.
Sí, sí, mucho
por los
más.
Artistas y por la gente en general, ¿eh?
Es que yo voy a decir, yo recuerdo, como fan, que llegó un momento en que decir que te gustaban los Hombres G casi estaba mal visto, te miraban mal. Cuando tú volvías con el disco y dices,
¿no te
estoy
diciendo que había muchos gilipollas?
Sí, claro, sí. Claro. En Andorra también.
Pero claro, allí llevamos de vacaciones todos los gilipollas, pijos. No, pero lo que tú dices, ¿ves? Es cierto. Sí. O sea, estaba mal, pero en los chicos, no en las chicas. ¿Por qué? Porque muchos chicos decían, ¿cómo me ha gustado un grupo que le gusta a mi hermana pequeña? ¿Sabes? Yeah. Entonces, eso era una gran gilipollez, además. Mm. Con el tiempo salieron todos del armario. Pues a mí me gustaba, esta mierda se escuchaba y tal, ¿sabes? Pero no lo decían público.
Gracias a Dios, hoy en día los jóvenes no tienen esos prejuicios, esas tonterías en la cabeza que tenían en los años 80, la verdad. Mm. Hemos mejorado mucho.
Dentro de esta habitación quisiera que como a cualquiera algo me sorprendiera y te necesito.
De las cosas que a mí me han petado la cabeza en el documental es, David, tú dices que esta canción es sobre tu ansiedad.
Sí.
Y una vez sabes esto y la vuelves a escuchar, ojo, ¿eh? Como oyente, digo, ojo.
Sí, fueron momentos de tanto trabajo, tanto trajín, tanta adrenalina, y, ¿sabes? Mm. Que tuve ahí una fase ahí de un poco depre, de insomnio bestial. Empecé ya a ir al psiquiatra por primera vez en mi vida, a tomar antidepresivos, no sé cuántos. Y bueno, hice una canción sobre eso. Hago canciones sobre todas las cosas que me pasan. y lo conté ahí en esa canción, pero sí, es muy fácil que te pase algo así. Ten en cuenta que esto es muy intenso y puede ser muy... No, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para que no te afecte en nada, ¿no?
Lo decíamos antes, en el documental sale el parón, y otra cosa que no sabías es que el último concierto antes del parón es aquí al lado, sí. Santa Coloma de Gramanet.
Sí, fue ese.
Casualidad.
Hombre. Pero no, sí, pero no era buena idea. No estaba programado ni buscado.
Era el último de ese año, sería diciembre, me imagino. Y acabamos la gira y lo que no sabíamos qué íbamos a hacer después. Fue el último.
¿Pero cuándo se decidió? ¿Justo después?
No, lo que pasa es que no teníamos planes para el año siguiente. Siempre hacíamos una gira, acabamos la gira y ya nos metíamos a hacer disco y preparar otra gira y así durante 7-8 años. Y en este caso no teníamos.
Estábamos un poco ahí muy saturados, tío, y muy cansados, muy agotados ya. Luego también...
Acabamos de sacar la historia del bikini, que fue el último...
Un poco machacados estábamos, necesitábamos parar y decidimos parar, no separarnos. De hecho, ni siquiera hicimos una despedida ni nada. Dije, vamos a parar un poco, a ver dónde estamos y qué estamos haciendo, y porque la marca de Hombres G nos comía, ¿no? La gente se esperaba lo que íbamos a hacer. Ah, ya, sí, ya
pensé. Otro disco, ¿sabes? Otra gira, ¿no?
Perdimos la capacidad de sorprender a la gente y eso no molaba. Entonces decidimos parar y al final se alargó mucho, pero en realidad yo pensaba que íbamos a parar un par de años y luego retomarlo. Y yo empecé a hacer canciones, discos en solitario, pero pensaba que lo iba a combinar con Hombres G, iba a hacer un disco en solitario, y volvía con Hombres G, no sé qué. No sé, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no?
Y aparte el documental también, sois muy, muy sinceros diciendo que este parón de artístico también fue un cierto parón en la amistad, que decías tú antes, Javi, ¿no?
Sí.
O en pausa, como mínimo.
Sí, se quedó ahí en stand-by, ¿no? Un poco, sí. Pero no por nada en especial. Yo con Dani sí seguía teniendo relación y trato y quedábamos. a David. David y yo fuimos los que perdimos la pista más, sobre todo, ¿no? Mm. Con Rafa también tuve, ¿sabes? Nos veíamos de vez en cuando, venía por mi bar, ¿sabes? Nos, no sé. Con David, que precisamente hemos estado tan unidos desde niños, pues...
Literalmente desde niños.
No pasó nada que nos enfadásemos, que sí. dijésemos, tú, vete a la mierda, tú, sí. No, no pasó.
A ver, pasamos de vernos las 24 horas del día, que estamos juntos, sí. a, pues a,
que nos trabaría
a días claro, que no...
Fue algo natural, porque, no, claro, si paras y te quedas en casa sentado, pues a lo mejor sigues viéndote, pero es que cada uno se puso a hacer unas cosas diferentes a las que hacía. Entonces cada uno salimos, cada uno por un lado, haciendo otras cosas. Sí. Más que nada fue el contacto, dice Dani, que no nos veíamos, íbamos siendo amigos, pero nos veíamos cada vez menos porque cada uno se embarcó en su en lo que hicimos cada uno en esa época y entonces
estábamos cada uno por un lado. El tráfico de drogas, claro. La nota de blancas, esto claro. mucho tiempo y yo no podía, no tenía tiempo.
¿Y cuando volvéis, volvéis con esto?
Nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto.
Tenía que ser muy difícil volver, ¿no? Los que hicisteis temazos como aquellos, y en el momento del documental que tú, David, lo dices, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cómo volvemos y con qué canción volvéis.
Claro, porque cuando has tenido una trayectoria tan importante y has sido un grupo tan grande, y ha estado unos años ya, se han separado, no sé cuánto, y ahora vuelven. Hay que tener un par de huevos, ¿eh? Volver. Porque la mayoría de casos como este, de artistas que lo han vuelto, lo normal. Yo creo que el 100% de los casos han vuelto con una canción decepcionante y la vuelta mejor que no lo hubieran hecho, ¿sabes? A veces es mejor dejar ese recuerdo tan bonito que no volver con algo que decepcione a tus fans, ¿no? Entonces era un reto importantísimo, ¿no? Y yo pensé, digo, tenemos que hacer una canción que sea... Pues me acojonante, ¿sabes? Porque...
Y que completa el arco un poco de madurez de las letras que decíamos. O sea, ya,
claro,
ya no es...
No podía ser otro Sufre Mamón, claro. Ni otro Voy a pasármelo bien. Tiene que ser algo de unos hombres G maduros, ya más mayores, más consistentes, con una canción más grande, más bonita, con un mensaje, una letra especial. O sea, y ahí me lo curré bastante para hacer una canción que no decepcionara a nadie, ni a nuestros antiguos fans, ni a los que pudieran venir ahora, ¿no?
Es un reto importante, ¿eh? Y muy serio, porque efectivamente, como dice David, la mayoría de los grupos que se juntan después de unos años separados, gente muy, muy grande, muy importante. Es para hacer unos cuantos conciertos, sacar una pastilla ahí, que se haga unos estadios, que se haga... Y fuera, y no vuelven a hacer nada, ¿no? O sacar una canción y decir, no, es como decir, traigo una carta nueva de presentación. Claro. Estos son los nuevos hombres G, ¿sabes? Y a partir de aquí estamos creando un punto de inflexión, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, eso es echarle un par de huevos también, ¿eh? A la sartén.
Hombres G, mil gracias por estar aquí, por las disfrutadas gracias. Escuchando vuestra música. Hoy estrenáis el documental en el Film Fest. 3 de octubre, Palau Sant Jordi.
Sí.
Nos vemos allí.
Bien.
Venga. Que vaya muy
bien. Sí. Un abrazo grande.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de 3 nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara a El Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
Dos estils de joc antagònics. La teranyina defensiva asfixiant de Simeone contra la fórmula guanyespais del matemàtic Matarazzo. Una batalla duríssima pel control del temps i l'espai en un duel espectacular que val un títol. Final de la Copa. Atlètic de Madrid, Real Societat. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dissabte a la nit.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
Llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem al suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mali al Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Després de la tempesta...
Kelly Azaia, excantant de Coers, es confessa i revela els secrets del seu debut en solitari.
Nigèria m'ha donat arrels i Catalunya veu. Si tu em diguessis quin és el meu somni...
Quin és el teu somni, Kelly?
El meu somni és ser un dels artistes més importants a Catalunya.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'n les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quarts i una mica més, 2:15, de fet, de 12. Aquesta hora comencem la taula de recomanacions pel cap de setmana amb el Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Freddy.
Carlota Freixenet, com estàs?
Bon dia.
Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia, company.
Robert Prat, què tal?
Bon dia.
Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
Va, Carlota, comencem amb tu.
I Pedro Sánchez.
No hi tornes, ja gustava. Ja gustava.
Bueno, què ha passat, Freddy?
No hi tornarem.
Ja ho ha explicat, escolta, ja ho ha explicat el Ricard. Ja ho ha explicat el Ricard.
Escolta't l'Àgora i ja està. Noi,
amb lo guapo que està i la salut que fa, no...
I noi, tant. Escolta'm.
No ens estima.
Bueno, va, escolta, que després us queixeu que no teniu temps. Puja, puja, set. Ai, amb Carlota, tu vols parlar d'Ecotopies.
Vull parlar d'Ecotopies perquè, aviam, això és un llibre xulíssim, ara que s'acosta Sant Jordi, per un tema... Sobre il·lustracions de coses que sí que s'estan fent bé per intentar no carregar-los del tot el planeta, d'acord? Llavors, la idea és, el Joan Negrescoró, que és un il·lustrador que a mi em flipa, i el Cois Fernández Casadevante han agafat i han recopilat per temàtiques coses que s'estan fent de manera completament esparsa a diferents llocs del món i que fan que el món sigui una mica millor. I això va des de una ciutat d'Itàlia on els nens dissenyen els seus propis parcs infantils fins a, jo què sé... experiències per rehabitar casernes militars, cosa que potser ens podríem plantejar, o, no sé, cosetes així que són molt xules i que sempre ens fan estar una mica més feliços. És un llibre pensat per canalla gran o per adults que us agradin les il·lustracions.
Ecotopies, la primera recomanació de la setmana. Anem a la recomanació del Bernat, que és un concert demà al matí.
Mm.
Bernat, que on ens portes?
Doncs sí, mira, Freddy, ja saps que m'agrada viatjar fora de Barcelona, però és que aquest dissabte a Barcelona, a les 11 del matí al Palau de la Música, hi ha un concert molt especial, imperdible, històric i únic. Fixa't que utilitzo uns adjectius bastant forts, perquè avui mateix, que l'hem de felicitar, la nostra organista de Ghana, la Montserrat Torrent, fa 100 anys. Clar, estem acostumats a celebrar centenaris amb la gent ja morta, però és que la Montserrat Torrent, que per cert mereixeria una entrevista en aquest programa, faig una cunya, n'acaba de fer 100 anys. No només ha estat una de les millors organistes d'Europa i del món, sinó que a part ha estat una gran pedagoga de Ghana i, com et dic, molt influenciadora de moltes generacions d'organistes a Catalunya i arreu del món. I la gràcia d'aquest concert és que tocaran una vintena o més d'una vintena dels seus alumnes, on hi ha gent boníssima com el Juan de la Rubia, el David Malet, va, organistes que són una passada, i acabarà tocant ella mateixa, que els seus 100 anys, jo l'altre dia la vaig veure en un acte, està com una autèntica pepita. És una dona que ha revolucionat la música d'orgue a Europa, va ser la primera en recuperar la música espanyola d'orgue, especialment l'orgue barroc, de Galícia i de Portugal. Ha estat una dona molt, molt, molt militant, que, a més, d'aquí un mes, el 18 de maig, també tocarà a l'òrgan, un òrgan que tinc aquí a costat de casa i que s'acaba de recuperar, a l'òrgan de Sant Felip Neri. No us penseu que els concerts d'orgue, perquè és un d'aquests instruments que tenim una mica associats amb l'església, una cosa avorrida, és un instrument que té un repertori molt ric, brutal, i que aquí hi hauran molts intèrprets i en un indret com el Palau de la Música, on hi ha un orgue i el sentim poquíssim, que també té conya. I a més és un concert que té relació amb aquesta casa, perquè el comissariat del centenari de la Montserrat Torrent és l'Albert Torrents, una veu d'aquesta casa, i el concert el presentaran els nanos aquests, els homes clàssics.
Demà dissabte, els nanos aquests. Demà dissabte a les 11 del matí. Marta, tu vols parlar del Festival Recondi? Amb els que tornem sent només amics
que hem de compartir. Perquè demà dissabte a les 8 del vespre hi ha concert d'aquests que sentim, Mishima, ho fan a Sant Vicenç de Camós, això és al Pla de l'Estany. És de fer la primera nit de concerts de la gira a l'Ànec de les Roses, amb que Mishima, no?, i escalfa motors per aquest Sant Jordi que vindrà la setmana vinent. El dia 22, recordem, faran la Revella a la Sala La Paloma de Barcelona, però demà, com deia, ja els podrem sentir al Pla de l'Estany. I també us recomano molt que entreu a la pàgina web del festival, perquè el cartell realment és molt xulo. Hi ha concerts fins al mes de juliol, hi ha Quartet Mel, hi ha Ismael Serrano, hi ha Joan Miquel Oliver, Maria Jaume, Renaldo i Clara, vull dir que podeu entrar i remenar.
El Festival Recòndit. Mariola, vols parlar de la sèrie Empatia?
Ça va faire du bien de voir le psychiatre.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que l'LD, c'est un peu l'unité.
Que sí, tinc moltes ganes que em diguis què, perquè la tinc pendent, perquè me n'han parlat superbé, a Movistar
Plus. Te va a encantar. És una sèrie canadenca de Movistar Plus, té 10 episodis, és una primera temporada, va guanyar el premi del públic de Series Mania, que és un festival important l'any passat, i és una comèdia dramàtica. És la història d'una criminòloga psiquiatra que, després de, bueno, una gran tragèdia personal que no es pot explicar, s'incorpora al seu lloc de treball com a psiquiatra, que és en realitat un hospital, que és mig hospital, o sea, mig preso i mig psiquiàtric. I allí la sèrie el que conta és que recomposar la vida té molt a veure amb escoltar, acompanyar, comprendre, d'ahí el títol Empatia, que és el que no ha tingut Pedro Sánchez en el seu programa. La sèrie que té un primer capítol que t'acaba de... El primer capítol no t'acaba d'ubicar bé, Freddy, això ho has de... Tots, però tu, Freddy, en especial. Però avança cap a la tendresa, cap a la bondat, cap a les complexitats de cadascun, i d'esa primíssima línia que hi ha entre el seny i la botxeria. I és un relat fantàstic sobre els problemes de veres de salut mental i com la ciència no sempre ha encertat a l'hora de tractar-los. I tot això està barrejat amb la vida personal de la protagonista. I és curiosíssim, d'ahí el títol, com acabes estimant a bona part dels personatges del propi hospital, que són els malalts, que en un principi et semblaven prou antipàtics o prou insuportables. La recomano molt, però molt, 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 molt.
Apuntadíssima, Empatia Movistar Plus. Robert, on ens portes tu?
A menjar hamburgueses.
Un momento. ¿Cómo que 3 kilos de fabada? 3 kilos de fabada, eso es lo que pone en el título. Vosotros me veis capaces de 3 kilos de fabada. Estaréis pensando seguro, pero... Pero tú estás chalado, ¿cómo te vas a comer 3 kilos de fabada? ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando habéis leído el título de me voy a comer 3
aquest
kilos?
Aquest que sentiu és Joe Burger, és un famós youtuber que acumula rècords i rècords relacionats amb el menjar. És l'expert en hamburgueses més reconegut del món. Sí. I diu, per què parles si has de parlar d'alguna recomanació esportiva de Joe Burger? Doncs és un reclam de la nova edició de la Champions Burger. És un fenomen que ha revolucionat la cultura de l'hamburguesa des de fa 9 anys. Tot està inspirat en un ambient esportiu, estètica de grans partits de l'NFL, dels partits de futbol americà, espectacle d'entreteniment en directe, una autèntica seu esportiva al voltant de les hamburgueses de 21 restaurants de la ciutat, cuina a l'instant, es tria la burger guanyadora. L'any passat la Champions Burger va visitar 57 ciutats, 8 milions d'assistents. Està des del cap de setmana passat a Barcelona, demà diumenge s'acaba el seu periple a Catalunya, esplanada davant del centre comercial La Maquinista, i podeu anar demà diumenge a partir de les 12 del migdia.
Robert, per favor.
Ai, no, que la Mariola tenia pinta de voler
no,
dir alguna
cosa. No, per favor. És que vaig sentir això de la Champions Burger i vaig pensar, el hombre ha vuelto. És a dir, però és que ho té tot. I sé que m'encanta, que la gent vaja i que, en fi, tot molt bé. Però és el hombre ha vuelto. Bueno, tot està ahí, companys. Tot està ahí, ho tenia que dir.
Va, no tindrem des d'acabar la segona ronda, ja us ho dic ara, però...
Me calli el meu.
Arribem fins on arribem. Carlota, vols parlar de Sant Jordi?
Tira. És que clar. Aviam. Dijous vinent us torneu tots bojos, vale? Us torneu tots bojos, tothom anirà tardíssim a buscar el llibre que vol, serà a les 7 de la tarda, i llavors quan el llibreter o llibretera de confiança us digui no, és que aquest no el tinc, llavors tots seran drames. Llavors feu el favor, estimats, estimades, oients de Catalunya Ràdio, catalans, de ser una mica previsors. Va. El dia de Sant Jordi és un dia meravellós per passejar, però si teniu claríssim quin llibre voleu regalar, aquest cap de setmana les llibreries estan obertes, algunes tenen fins i tot signatures. Sigueu previsors, passeu, passegeu, deixeu-vos recomanar, trieu les coses amb calma, amb carinyo, i fins i tot igual, amb una mica de temps, i us emboliquen el regal i tot. Feu les coses bé, que no costa res.
Mariola, tu de fet volia recomanar un llibre, també.
Jo volia recomanar un llibre que és de la filòsofa Sara Avenoza, està en català.
Sira,
què he dit?
Sara.
No consentiràs pensaments impurs, que el títol ja ho diu tot. Sí. M'ha encantat. Ens porta els 10 manaments i el que fa el llibre m'encanta perquè és, diguem que seria un poquet el contrari de la Champion Burger, no? Però bueno, ens porta, i ha d'haver de tot, és eclèctic esta secció. Ens porta els 10 manaments i el que fa el llibre és parar-se en este, que és el primer que ens obliga a obeir amb el pensament, no amb l'exterior, com el de no robarà, no matarà, bla, bla, bla. No, este és un mandat interior i analitza tot el que ha envoltat esta màxima. I ara que està tan de moda, una altra vegada, la puresa, la religió i la seva estètica, Rosalía Forever, el llibre és un assaig molt profund que explica que tot això, que este mandat i tants altres, el que fan és fer-nos més neuròtics i més infeliços. Venga. I ja està.
Segona recomanació del Bernat de Déu.
Ui, que... he estat a punt de dir que la Mariola ja podia haver recomanat el llibre del cinquè manament, però bueno. No, és que aquí... A veure, un concert únic.
Ara no me'n recorde quin és el quint.
Conya, el meu... No mataràs, el que vaig escriure jo.
No mataràs, és de veres.
Ja te'l regalaré, no et preocupis. Sí.
Ai, clar,
veure,
és de veres.
On estava això? Lleidatans, sobretot. Apunteu lleidatans i animals dels voltants, perquè us recomanaré un concert únic d'un pàjaro molt interessant. Primer, el lloc és molt guapo, a la Seu Vella de Lleida. És una meravella dins. Segon, és un concert en commemoració a l'any Vinyes. Recordeu que el Francesc Vinyes va ser un pianista molt important d'inicis de segle, que va ser determinant en tot el repertori pianístic del segle XIX i XX. I aquest concert del Francesco Tristano forma part d'aquesta celebració. I serà un concert... Clar, esteu acostumats a que us posi molta cosa clàssica, no? I suposo que t'haurà sorprès aquesta cosa més aviat tecno. Sí, però és que el Francesco Tristano és un pianista molt particular que barreja sempre el repertori clàssic. Ell ha gravat, per exemple, gairebé totes les obres de Bach amb obres una mica més discotequeres i més tecno. Llavors, els seus concerts són una experiència brutal perquè et pot tocar una tocata de Bach o una partita i després fer-te una música pròpia, perquè ell composa també
també amb una música molt més maquinera, a més acostuma a portar un sistema d'amplificadors molt guapo i espectacles lumínics interessants que en aquest cas a la Seu de Lleida poden ser molt, molt enriquidors. Per tant, sobretot lleidatans, pugeu a la Seu, que val molt la pena escoltar música allà, i a més és un músic luxemburguès, però va estudiar a l'ESMUC i per tant podem considerar-lo com a nostre, perquè som un poble d'acollida, que és el que li haguéssim dit a Pedro Sánchez.
Si bueno, prou, ja!
Aquí. I empàtic, som un poble d'acollida i empàtic. Sí.
La Marta també ens treu de Barcelona per anar a Igualada.
Per anar a Igualada, la mostra d'Igualada va començar ahir, hi ha espectacles durant tot el cap de setmana de teatre infantil i juvenil, hi ha 39 companyies diferents, més de 40 espectacles de dansa, teatre i circ. Avui, per exemple, si mireu l'agenda, teniu l'espectacle El Buit, de la companyia Inflable, això és un espectacle sobre el record i la memòria, o també teniu l'espectacle A casa, de la companyia Ortiga, en què hi ha titelles, no, és una obra sense paraules per descobrir, però què vol dir això de sentir-se a casa i sentir-se a gust. Teniu realment moltíssimes propostes també per anar-hi aquest cap de setmana.
Va, Robert, rematem.
Experiència futbolística única. Deixeu-vos de grades d'animació postisses, històries d'aquestes, emoció d'un partit de futbol, Narcís Sala, Sant Andreu, Barcelona. Diumenge a 6 de la tarda, el Sant Andreu pot pujar de categoria a primera ref si guanya el Reus a casa. L'ambient del Narcís Sala, comparable, diuen, el dels camps argentins, com el de Boca o el de River. 90 minuts d'animació non-stop, experiència única. Diumenge al matí s'alliberarà alguna entrada d'última hora, si no, per la tele, Esport 3, en directe a les 6.
Bernat Adéu, Carlota Freixanet, Mariola Covell, Robert Prat, Marta Viana, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Adéu.
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 Carles Rabassa ha guanyat el Premi Sant Jordi amb la novel·la Prometeu de mil maneres.
Foc, desig i lluita de classes a la ciutat de Palma. Compromís amb la llengua i el país.
Per Sant Jordi...
El Sant Jordi.
Publicat per Univers.
Hola, sóc el súper del Corte Inglés. És la setmana de les ofertasses i hi ha de tot. M'emporto un pernil de 7 quilos, d'engreix ibèric 50%, raça ibèrica per 149 euros. Què et sembla? A més, tenen un 10% de regal per compres superiors a 20 euros en alimentació, drogueria i perfumeria. Bé, oi?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app. Consulten les condicions.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Mercè Rodoreda, Ausias Marc, Josep Pla, Maria Mercè Marçal... Aquests noms potser et sonen, però què en saps realment? A la Contracoberta t'endinsem en els grans autors de la tradició literària catalana. Un podcast de l'editorial Barcino presentat per Clàudia Rius. Escolta La Contracoberta a les principals plataformes.
El matí de Catalunya Ràdio.
8 minuts i arribarem a les 12. Lluís Gavaldà, com estàs? Bon dia.
Què tal, com vas, Freddy?
Espero que no em facis un examen com li vas fer al Ricard la setmana passada, eh?
Perquè... No, home, no, que tu ets com un fill per mi, home. Encara et recordo fent la comunió, Freddy.
Exacte.
Que mono, exacte. Que anaves vestit de marineret.
I pajarita. Sí,
com si fos ara. No, sí. No, no. Avui vull fer-te un playlist per reivindicar un personatge injustament oblidat de la història del rock, un músic que va ser, entre altres coses... un dels membres del tristament popular Club dels 27.
Què és el grup del 27?
El grup dels 27 no és un grup que toqui 27 cançons, sinó que és una cosa més mòrbida, eh? Se n'hi diu així als artistes que a finals dels 60 van morir amb 27 anys, pobrets. Sí. I que aquí hi hauria, doncs, gent molt coneguda, eh? Jim Morrison... Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones...
I tots van, clar, tots van ser poquets anys de diferència, a més, no?
Sí, sí, va haver com una passa de sobredosi d'heroïna. I entre aquest grup tan dissortat hi ha un home que toca reivindicar, que és el gran Grant Parsons.
I per què és important, Grant Parsons?
Doncs perquè ell solet, bàsicament, es va inventar un gènere musical, el country rock. Won't you scratch my itch sweet any rich and welcome me back to town. Come out on your porch or step into your parlor and I'll tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels. Això que sona tan natural, ara mateix, va ser una revolució musical, perquè fins aquell moment reivindicar el country tenia molt mala fama entre els moderns i els peluts, perquè ens entenguem, saps? Sí. Era com si un, jo no sé, com si algú d'aquí reivindiqués la sarsuela i el paso doble. El country era música de rednecks, de grangers conservadors, majoria d'ells socis de l'Associació Nacional del Rifle, sí, perquè m'entenguis.
Sí, ja t'entenc, ja.
Però el Graham havia mamat country des de petit i volia incorporar-lo al rock, i així va ser com es va, va enredar els Byrds i els va convèncer de fer un disc de country electrificat que es diria Sweetheart of the Rodeo.
Ready? One, two, three, four, one.
Una mica els Eagles, no, Lluís? Una miqueta.
Sí, senyor Freddy, l'has clavat. Veus? Sí, sí, perquè és que domines, tio. Els Eagles i molts altres el van copiar uns anys més tard i ho van petar, però el pobre Graham no. Aquest disc no es va menjar un torrat, que és una mica el que li passa tota l'estona, pobre Graham, i després se'n va, bueno, va deixar els Byrds un any més tard, en teoria, perquè no volia tocar a Sud-àfrica.
Dius en teoria, en realitat una altra cosa?
En realitat és que al Graham li agradava el country, però li agradava encara més la festa.
Ah, amigo.
Saps? Tant que es va ajuntar amb el Keith Richards, nen, el Rolling Stones.
Sí.
I tothom sap que ajuntar-se amb Keith Richards vol dir arribar tard a casa. Wild Horses, que és una cançó dels Rollings totalment inspirada i influenciada per l'amistat del Graham Parsons amb Keith Richards, a qui li va ensenyar tots els secrets del country, i que saps com passaven el cap de setmana, tots dos?
No.
Per distreure's?
Sí.
Doncs mira, s'anaven al desert del Mojave, al Joshua Tree,
ai,
i es fotien peyote,
ai,
mica de peyote, eh? Sí. Tocaven clàssics del country i buscaven ovnis.
A buscar ovnis col·locats segur que en devien trobar molts, eh?
Sí, sí, veien coses que no hi eren. Sí. I per això, per si de cas portaven el pobre mànager del Graham, el Philip Kaufman, a qui, atenció a aquesta edat, un dia de Peyote Fest, que van fer, li va dir al Graham, el mànager, que volia que l'enterressin allà, al desert aquest. Vale. Total, que amb tanta festa del Graham amb el Keith, va acabar el de sempre.
I què és el de sempre?
Doncs que Mick Jagger es posa gelós i el va fer fora del mas. De Can Rolling. Sí. Fora de Can Rolling. I en Graham, ben dolgut, va decidir muntar un altre grup amb un dels millors noms que he sentit mai a la vida. The Flying Burrito Brothers. Mola, el nom?
Moltíssim, moltíssim. The Flying Burrito Brothers, eh?
Flying Burrito Brothers, que tenien cançons que es deia Hot Burrito Number 1.
Ah, sí?
Hot Burrito Number 2. I anaven amb trajos de cowboy decorats amb fulles de marihuana.
I amb aquest nom, amb aquesta pinta, van triomfar?
No, no, tampoc, pobret, no. Va tornar a començar de zero, els va deixar, i aquest cop, sota el seu nom, va treure un disc que es deia Graham Parsons. Graham Parsons aquí amb una de les grans del country, l'Emmy Lou Harris, que va debutar artísticament fent de corista d'aquest personatge. Bàsicament era una nena, com tu quan feies la comunió de Marineret.
La comunió, exacte. Exacte. T'anava a preguntar, Lluís, però no sé si cal, si va triomfar o tampoc. Tampoc.
No,
no,
no.
Eh?
No solament no va triomfar, sinó pitjor que ara. És que quan estava a punt de treure el segon disc, el seu nom, el millor de la seva carrera, se'n va anar al Joshua Tree a veure si veia més ovnis, i el que va veure és que la palmava allà al desert. Sobredosi de morfina i una quantitat de tequila superior a l'exportació anual d'aquest licor a tot l'estat de Tijuana en un sol any.
Pasti, pobret, quin greu.
Sí, no, espera, espera, que ara ve el millor.
Ah, sí?
Sí, recordes que t'havia dit que el seu mànager li va dir que l'enterressin al desert del Joshua Tree?
Sí.
Un dia de peyote?
Sí.
Peyote Fest?
Sí.
Doncs el mànager s'ho va prendre seriosament, tant que ell i un amic, escolta això, eh?
Sí.
Van esperar que l'avió que portava el fèretre de camí a la casa familiar aterrés, es van fer passar per treballadors de la morgue, el van robar, van carregar el taüt, t'ho juro, eh? El van carregar el seu cotxe i se'l van emportar al desert.
Clar, aquesta cançó que es diu Sweet Dashes in the Morning, que és una expressió que simbolitza, suposo, el tancament d'un cicle. De fet, el desig del gran Parsons, que va morir de sobredosi, era que justament l'incineressin al desert de Mojave. No sé si va passar això.
Bueno, més o menys, però va passar en plan cutre, perquè el van portar al desert, li van fotre 5 bidons de gasolina a sobre,
sí.
I la foguera va ser tan bèstia que la policia del poble del costat, que era 10 quilòmetres,